Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, els Oficis del Llibre de nou aquí. Avui començarem amb una entrevista amb un bibliòman, bibliòfil, una persona que s'estima els llibres i el que signifiquen. I tot seguit farem les recomanacions que us fem cada setmana al voltant de llibres per llegir, de novetats i també d'aquells que podeu trobar en els calaixos i els baguls, alguns descatalogats, però que val la pena que aneu a buscar. I bé, som a la Torre Ponça, a casa del senyor Mascort, en Ramon Mascort, amigo. El senyor Mascort va néixer a Barcelona, va estudiar i es va fer advocat, i l'any 2007, després de moltes peripècies, va fundar la Fundació Mascort a Torroella de Montgrí. Això ja ens posem aquí fa 11 anys, 11 o 12 anys. Avui, però, de totes les col·leccions que ell té i que ha anat fent durant tota la seva vida, ara ens explicarà com i de quina manera, venim a parlar d'una biblioteca excel·lent, en la que es compten 25.000 títols i molts volums. Com ha anat això d'anar construint aquesta biblioteca? Perquè una biblioteca és un projecte de vida.
Mira, el que sí t'haig de dir és que ets molt ben rebuda per tu, pel que representes i per les persones que després t'escoltaran i per la manera que tu tens de fer les coses. Per tant, després de tot el que has dit, només vull dir una cosa, que si bé vaig néixer a Barcelona, de la qual no me n'arrepenteixo, sóc d'una antiga família empordanesa de Torroella de Montgrí i molt temps enrere provinent de Palafrugell, o sigui que empordanès fins a la mèdula. En quant als llibres, és de molt criatura que ja em varen començar a fascinar, realment fascinar, els llibres primer per les seves il·lustracions, pels colors, pels dibuixos, perquè vaig tenir la sort de viure amb persones grans que parlaven de llibres o se'n deixaven o se'ls recomanaven. Llavors, pues, a vida que em vaig anar fent gran, vaig anar descobrint coses que m'agradaven o que m'interessaven. I llavors vaig també fer el gran descobriment de que, sobretot a les coses que m'interessaven, amb llibres podria trobar l'ampliació, aprofundir el coneixement, i si una cosa era divertida, doncs encara divertir-me molt més llegint un llibre o mirant un llibre il·lustrat, per exemple, doncs, segons l'edat. I això, doncs, gràcies a Déu, encara no m'ha passat i ho segueixo tenint. I a més, esclar, m'ha donat l'experiència de pensar que llegir és ampliar la vida. Tots els coneixements que individualment una persona pot tenir mirant o escoltant o fins i tot olorant o estant en un puesto o trepitjant un lloc, tot això es pot multiplicar per quasi, pues, per una cifra quasi infinita, llegint. I aquest és l'origen de la meva afició en els llibres en general.
I en els llibres en general, que n'hi ha moltíssims, ja ho hem dit, 25.000 títols, que no vol dir volums, cada volum segur que n'hi ha més. Perquè sempre quan parlem de títols vol dir que n'hi ha de repetits o de diverses edicions. Teniu llibres que són incunables, teniu un seguit de peces molt importants, interessants. Però tot això, aquesta biblioteca és la vostra biblioteca. En algun moment estarà connectada a la Fundació. Es podrà fer servir, diguéssim, o no. O de moment és un projecte tancat, l'estem catalogant, com va això?
El meu desig és compartir les coses, i especialment les coses que m'han fet feliç i les coses que he considerat bones pel meu possible equilibri personal o intel·lectual, i llavors naturalment desitjo que aquestes coses puguin ser conegudes per les persones, i des de luego a mi això tinc el propòsit de poder-ho fer, o sigui, des de luego de fer-ho accessible, de donar-ho a conèixer i de que aquests principis o fonaments puguin arribar a quanta més gent pitjor.
Per tant, la idea és, evidentment, obrir-ho i fer-ho accessible. Vos, a més de bibliòman i bibliòfil, en un moment donat vau crear una editorial interessant, l'editorial Lynx, amb un seguit de llibres sobre natura molt, molt importants. Ens ho expliqueu?
Sí, una de les aficions que jo he tingut tota la vida, han tingut diverses, és la natura, la immensa riquesa i bellesa de la natura. I llavors, tot el relacionat amb la natura de tota la vida m'ha interessat. Per exemple, els animals, que els veiem, que els tenim a prop, els ocells, que no els podem tenir a prop ni els podem tocar, però que els veiem volar, els veiem passar i els veiem a terra, i que tenen unes singularitats extraordinàries, com és la migració, que fan dues vegades a l'any, de cents o fins a de mils quilòmetres. Són coses que impressionen, que un ser tan petit i tan aparentment dèbil pugui travessar continents i oceans. Tot això fa que t'interessin realment, els admiris. I llavors, en conseqüència d'un càmping o d'un Castelló d'Empúries, vaig tenir relació amb en Jordi Sargatal, i que va ser un dels, de molt jove ja, va inspirar potser el moviment de salvar els aigamolls de l'Empordà. I això va produir entre nosaltres un apropament, una simpatia, un contacte que ens va portar a conèixer un altre amic d'en Jordi Sargatal, que era en Josep de Loyo, metge exercent a Barcelona, i que havia sigut metge de família, metge rural en alguns llocs de la província de Girona, i també un apassionat i competentíssim ornitòleg. I llavors me varen dir que no s'havia pogut fer mai un tractat o un llibre sobre totes les espècies d'ocells que hi ha en el món, i que s'apropen a les 10.000, on està, sobre les 9.500. Per què? Vaig preguntar. Doncs perquè és d'una gran complexitat i dona moltíssima feina, i hi ha de més espècies i subespècies i espècies d'ocells que canvien de colors i de plomatge de segons quan són joves o quan són més grans, i amb el sexe, que tal, i que és clar, ells no t'ho diuen, només ho saben ells, si són ocell o ocella, però llavors has d'observar-los i poder-los definir, i sobretot, esclar, dibuixar-los per conservar-ne el record, total. Llavors, amb això ens vam anar embalant, jo em vaig sentir molt, molt involucrat. Jo, era un moment de la vida que jo em sentia amb molta capacitat i molta il·lusió i moltes ganes de fer coses, i vam decidir de fer aquesta enciclopèdia de tots els ocells del món. Vam decidir fer-ho en llengua anglesa, perquè al tractar-se d'una cosa que preteníem que tingués un mercat o una distribució universal, i llavors hem arribat en un moment que després de 20 i tants anys vàrem fer els 16 volums del handbook, que en diem en anglès handbook, que traduït literalment voldria dir manual, però en anglès la interpretació d'aquesta paraula és diferent, és molt més àmplia. Estan tots ells dibuixats. Vàrem tenir molt treball, però al final vàrem arribar a trobar uns dibuixants excel·lents. Vàrem encarregar als millors especialistes del món de cada família, vàrem fer el treball, i vàrem trobar uns fantàstics dibuixants. Un d'ells, precisament, és un dibuixant, Antoni Llobet, que és d'aquí, que és complidor, i que és exacte amb tot el que fa, i que, a més, de l'ornitologia, després ens ha fet un altre handbook, una altra enciclopèdia, que és el dels mamífers, el Handbook of Mammals of the World, que també aquest any l'acabem, i ha sigut també una obra molt important en la que hi surten tots els mamífers del món, que són menys que els ocells, però que també pues, comporten la seva feina. I en el llibre hem procurat que tots els ocells que es descriuen estiguin dibuixats i, a més, estiguin retratats amb una de les seves posicions característiques.
I escolteu, tornem als llibres antics, tornem a la gran biblioteca, que és el que primer ens ha dut aquí. Entre tots els llibres antics hi teniu impresos, hi ha superlibris, teniu un full valuós d'una bíblia de Gutenberg i teniu manuscrits que toquen ben bé aquí a casa, no? Hi ha el llibre de Santa Caterina i de sa casa en la muntanya del Montgrí, d'Andreu Sabat, notari de Torroella de Montgrí del 1672. I també teniu coses de casa a casa, la farmàcia Mascorto de les Compres entre el 1878 i el 1880, que això són documents interessants per poder resseguir la història del lloc on som.
Molts dels llibres que jo he comprat, com tu deies, doncs, en fi, els he adquirit en llibreries de vell, i eren llibres doncs, usats, però que si no ja no els trobaven, perquè en fi, de tot el que s'ha publicat des que es publiquen llibres, els que s'estan publicant en el moment i venent en el moment, a pesar de ser interessantíssims, ben editats, gràficament perfectes i tal, doncs, esclar, no es troba la varietat i els textos fonamentals de moltes matèries. I buscant i passant per les moltíssimes llibreries de vell que jo he corregut a la meva vida, també a vegades he trobat altres llibres d'interès històric o relacionats amb la nostra terra que he procurat pues, que vinguessin cap a la col·lecció. D'aquests en tinc diversos, alguns pues, que val la pena pues, realment comentar. Un és el manuscrit que va fer un soldat francès que va sortir de Grenoble quan el 1823 el Congrés de Viena va decidir enviar un exèrcit per convèncer a Ferran VII que tornés a aplicar la seva forma de governar, i això se'n diuen, va ser aquest soldat, que era un noi molt espavilat, que dibuixava magníficament bé, uns dibuixos de caràcter arquitectònic extraordinaris, i aquest noi anava apuntant tot el que veia, va venir amb aquesta unitat que se'n deia els 7.000 fills de Sant Lluís, que els manava un general francès que era el duc d'Angoulême, de la família Borbó. Llavors va arribar a Cádiz, hi va haver la famosa presa del Trocadero, i va anar prenent nota de tot el que veia. I quan veia algo que li pareixia o pensava que tenia un valor artístic o arqueològic, una tomba o una moneda o un monument, el dibuixava. I se guardava en una llibreta que devia portar a la seva motxilla o macuto o el que fos. I tot això, doncs, mira, anava recollint. I va arribar a reunir, doncs, mira, bastanta informació d'aquesta que en aquells moments es donava pels pobles o ciutats que travessaven. Exacte. Fins i tot la seva curiositat arribava a l'extrem que en el seu llibre, aquest manuscrit que jo tinc, hi ha enganxada una petita volva de llana que explica que és d'una ovella merina que va creuar en el camí de la transhumància. Vull dir, la seva curiositat i exactitud arribaven a aquests extrems. I aquest llibre, algun dia, pues, en fi, m'agradaria pues, publicar-lo, donar-lo a conèixer, però, esclar, això, lo interessant seria que fos també corresponent a tot el viatge. Exacte. I això un dia o un altre espero fer-ho. Aquest és un llibre molt interessant, molt, molt bonic, i com aquest en tinc algun altre, per exemple, també tinc el copiador de cartes del cardenal Mazarin, amb la seva correspondència privada, que no es coneix, perquè naturalment per això era privada, i aquest seu secretari, que era de tota la seva confiança, copiava les cartes.
Haurem de fer-ne més d'entrevistes com aquesta, perquè ens han quedat moltes coses al calaix. Us sentiu reconegut? Sentiu que us reconeixen? Que el país sap qui sou, què heu fet, què feu pel país? Tant se us en dona, no és una cosa que us...
Ni m'ha agradat mai exhibir-me, ni, vull dir, només parlo en primera persona quan no tinc més remei, vull dir, no... En fi, jo faig la meva vida i prescindeixo molt, sóc una mica asocial. Mm-hmm. Vull dir, no és cap qualitat, més aviat és un defecte, però de les meves activitats personals, no sé, fins que he fet la fundació, doncs no se'n sabia res, ni tenia per què, perquè jo era un personatge privat que tenia la meva vida, procurava complir amb els meus deures i les meves obligacions i ja en tenia prou.
Heu estat reconegut a més d'un premi, vol dir que sí, que sou conegut i reconegut. Sí. I us agrada el treball en equip? Perquè sí. Teniu un bon equip de gent que està al darrere per al manteniment de tot plegat, oi?
Sense un equip no és possible fer res. És impossible, es necessita un equip de persones que vulguin pues, aprofundir un tema, o la personalitat de cadascú es volca amb una part de la feina en comú que hi ha, i llavors això és perfecte perquè les persones donen de si el màxim de la seva capacitat i a la vegada fan el que els hi agrada i el que senten, i llavors això permet una col·laboració molt fructífera, i jo he tingut aquesta sort. La meva principal col·laboradora és la meva dona, la Carmen Pasqual, filla de l'Estartit i descendenta d'una antiga família de l'Estartit, i que també després ha sigut estudiant la carrera de dret, i això és advocat com jo, i aquesta des de l'UE ha sigut la meva principal ajuda i col·laboradora i companya.
I ja per tancar-ho, totes les persones que entrevistem aquí als Oficis del Llibre, donar-vos les gràcies per servar-nos els mots i els volums, primer, i després demanar-vos quin és o quin són, difícil deu ser això, els llibres de la vostra vida. Aquells que us han fet lector, us en recordeu de què eren els primers volums que us van obrir la porta? Estima els llibres, com ho feu?
Bastant difícil, perquè parlem de molts anys enrere. Vull dir, sí, vaig llegir de bastant jove coses de Cervantes, novel·les exemplars que em van impressionar molt. Em permetien fer-me la pel·lícula aquesta del passat, que jo m'he fet d'imaginar-me el passat, m'hi situaven. Després, en fi, recordo molt llibres relacionats amb la història i relacionats amb viatges, i també, per què no, Juli Verne, amb aquella prodigiosa imaginació d'aquells viatges al centre de la Terra i aquelles coses que també eren. I dintre d'aquest estil tindria que estar bastant un llarg rato pensant, perquè se'm fa una mica una confusió.
Moltíssimes gràcies. Fins un altre dia.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A veure, avui portem lectures d'aquestes llibres que trobareu segur, perquè són tots acabats de sortir del forn, i ens parlen d'actualitat actualíssima, com és tot això que n'hem dit i en diem el procés, i totes aquestes estades a la presó o a l'exili de gent propera. Avui us porto el llibre Tres dies a la presó, un diàleg sense murs, que és fet entre el Jordi Cuixart i la Gemma Nierga. De fet, és una entrevista feta a la presó de Lledoners per la Gemma Nierga en el Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Està editat per la Rosa dels Vents, i ara us en llegiré un parell de fragments. Quin és el sentit d'aquest llibre? La Gemma Nierga ens explica. El procés afecta emocionalment tots els catalans, tant si pengem banderes del balcó com si ens prenen per equidistants. I els periodistes hem d'intentar prendre distància i explicar què està passant ara i aquí. Jo no coneixia en Jordi Cuixart, i a Lledoners he pogut conversar amb un líder social que fa més d'un any que està en presó preventiva i que vol mostrar-se al món. En un entorn hostil, com el del centre penitenciari, i amb un vidre que ens força a saludar-nos com es fa entre reixes, posant les mans a la mateixa altura, palmell contra palmell, la persona que he conegut és diferent de la persona que esperava conèixer. I en Jordi Cuixart ens diu: no espero l'indult, perquè Espanya no està preparada per donar-lo. I si arriba, serà una mala notícia per a Espanya, perquè voldrà dir que gira full i no resol el conflicte. I aquest problema s'ha de solucionar ara. No el podem traspassar a les properes generacions. Ja l'hem anat arrossegant durant molts anys. Havien dit que moltes coses no es podien fer, però les hem fet. Votar l'1 d'octubre, per exemple. Qui diu que no podem fer un referèndum vinculant al segle XXI? Doncs, si voleu saber més d'aquestes interioritats a la presó, 3 dies a la presó. Un diàleg sense murs. I dels que estan a la presó, els que estan a l'exili. El molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha escrit un llibre que es diu La crisi catalana, una oportunitat per a Europa. És una conversa, també, També estem en aquest tipus de llibres, fàcils de seguir i de llegir, perquè qui facilita que l'autor o que qui ens parla ens digui el que vol dir és algú ben avesat a fer les preguntes concretes i justes que es puguin desenvolupar. A veure, en aquest llibre d'editorial La Campana hi trobareu la idea que té el president Puigdemont i que parla directament a Europa i la interpel·la sobre què passa a Catalunya, que incideixi en el que és i haurà de ser això que en diem Unió Europea. De fet, ell diu: la crisi catalana és una crisi europea i no només espanyola. Posa la Unió Europea a prova i l'obliga a demostrar si està disposada a situar els interessos dels ciutadans per damunt d'alguns estats membres. No ens en dona pas cap clau, però ens dona un feix de reflexions. Les converses que va seguir amb el periodista polític Olivier Mouton és el fruit n'és aquest llibre. Aneu-lo a buscar perquè s'entén una mica millor què està fent l'exili per tot aquest procés. De Carles Puigdemont, La crisi catalana, una oportunitat per a Europa, conversant amb Olivier Mouton, de La Campana.